Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dimecres 2 d'octubre, comença l'informatiu. L'atur ha pujat en 1.135 persones durant el mes de setembre a la demarcació de Tarragona i la xifra total de desocupats se situa en 43.175, segons han informat avui fons del Ministeri de Treball. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, l'atur ha pujat un 2,7% amb 1.135 persones més que el mes anterior.
En relació amb el setembre del 2018, però, l'atur s'ha reduït en prop de 1.600 persones, en concret un 3,56% menys. De les 43.175 persones aturades, 18.307 són homes i 24.868 dones. Del total, 3.567 són menors de 25 anys. El sector de serveis ha liderat clarament la pujada de l'atur amb 1.198 desocupats més, mentre que ha decrescut en la construcció, l'agricultura i la indústria.
I avui, dimecres 2 d'octubre, s'inicia a Constantí un nou curs de les aules d'extensió universitària per la gent gran. Les sessions tindran lloc els dimecres a les 7 de la tarda al Sindicat Agrícola fins al mes de juny. La conferència inaugural d'avui anirà a càrrec del professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Andreu Corbatón, sota el títol 39 regles per estalviar i invertir millor.
Les aules de la gent gran, que arriben ja a la seva 14a edició a Constantí, busquen donar una sortida a les inquietuds culturals de la tercera edat i han comptat des dels seus inicis amb el suport del Sindicat Agrícola, on cada dimecres fins al mes de juny es realitzaran les sessions a càrrec de professors adscrits a la universitat o d'altres ponents de reconegut prestigi.
I la 13a edició dels Premis Literaris Constantí 2019 tindrà aquest any com a tema de concurs els relats d'escola. Fins al 30 de novembre es poden presentar els treballs d'aquests Premis Literaris que un any més convoca Silva Editorial amb la col·laboració de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Constantí. El tema de concurs d'enguany, relats d'escola, coincideix amb la celebració al 2020 del centenari de les primeres escoles públiques a Constantí.
El concurs es divideix en quatre categories: la d'infants fins als 12 anys d'edat, la de joves fins de 13 a 16, la de júniors de 17 a 21 i la d'adults a partir dels 22 anys. Els escrits, que poden ser en català i castellà, han de tenir una extensió de 2 a 6 folis, tenen 4 a doble espai i s'han d'enviar al correu electrònic premis.constantí@gmail.com, el mateix email que la junta de dades de l'autor, com nom, adreça, telèfon, e-mail i edat. Els premis s'entregaran durant la propera Festa Major d'hivern i durant l'acte d'entrega es presentarà un llibre amb els 40 millors treballs presentats a concurs.
I la seu de l'Institut Municipal d'Educació a Tarragona acollirà avui dimecres a les 7 de la tarda una taula rodona recollida sota el títol Qualitat de l'aire i salut. Aquesta iniciativa s'organitza pel grup de treball en defensa de la sanitat pública de Tarragona.
Participaran en aquesta taula rodona Adrià Pallejà, membre de la plataforma CELNET, Sofia Piera, resident de pediatria a l'Hospital Joan 23, i el doctor José Luis Domingo, de Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental de la Universitat Rovira i Virgili. L'objectiu de la trobada és conèixer com afecta la contaminació ambiental i la qualitat de l'aire a la nostra salut.
I la recerca científica és clau per dissenyar les respostes adequades als efectes del canvi climàtic. Per això cal que els resultats de les investigacions arribin als agents polítics, socials i tècnics, amb l'objectiu de facilitar l'accés al coneixement científic i trobar solucions per al territori. Del 7 al 10 d'octubre se celebraran a la Universitat Rovira i Virgili les jornades Emergència Climàtica i Transició Energètica, reptes de la Catalunya Sud, organitzades per la pròpia universitat i la Diputació de Tarragona. Acadèmics de renom internacional tractaran la monitorització del canvi climàtic, els efectes de la gestió energètica, el consum dels recursos i el seu impacte social, mentre que agents socioeconòmics, tècnics i polítics debatran el darrer dia l'estratègia de la Catalunya Sud en aquest àmbit per als propers anys. La URB també vol implicar la comunitat universitària en la lluita contra el canvi climàtic i per això ha convidat a la investigadora de Ciències del Medi Ambient de la Universitat d'East Anglia de Gran Bretanya, Claire Goodes, a pronunciar la lliçó inaugural del curs acadèmic 2019-2020 amb el títol Per què la Unió Europea ha declarat una emergència per al clima i la biodiversitat. L'acte, que és obert, se celebrarà el 9 d'octubre, com dèiem, a les 12 del migdia a l'aula magna del Campus Catalunya. La recerca de Goodes facilita l'ús de la informació climàtica per diversos sectors, incloent-hi la sanitat, l'agricultura, el turisme, les energies renovables i les infraestructures.
La primera jornada de la trobada serà, però, el 7 d'octubre i proporcionarà informació de com la ciència contribueix a millorar el coneixement, monitorització i predicció del canvi climàtic. També s'hi explicarà l'impacte climàtic en alguns dels ecosistemes de la Catalunya Sud. Entre els ponents d'aquest dia destaquen els presidents de la Comissió de Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial. A més, hi haurà una taula rodona amb representants dels moviments socials de lluita contra el canvi climàtic i periodistes especialitzats en informació sobre el medi ambient.
I unes 200 persones tallaven l'A7 a Tarragona en ambdós sentits de la marxa poc abans de les 9 de la nit d'aquest dimarts, després de la manifestació per commemorar el segon aniversari de l'1 d'octubre. Els concentrats van anar encapçalats per una pancarta amb el lema CDR Tarragona. A la protesta prèvia hi van participar unes 4.000 persones sense que hi haguessin cap mena d'incidents. La manifestació va sortir de la plaça de la Font i es va desplaçar fins a la plaça Imperial Tarracón, ja la subdelegació del govern espanyol. Allà es va llegir un manifest, després de la lectura del qual es donava l'acte per acabat cap a 8:45 de la nit. Va ser després quan el grup de 200 persones va decidir anar a tallar l'autovia.
El tall va durar uns 35 minuts i més enllà d'alguna petita discussió amb algun conductor que en primera instància volia passar, no hi va haver incidents. Poc després d'un 9:15 van finalitzar la mobilització i es va restablir la circulació. Els manifestants van donar per acabada la marxa a la plaça Imperial Tàrraco. La manifestació en la qual hi van participar unes 4.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, va recórrer al centre de la ciutat. Els participants van lluir estelades i pancartes a favor de l'alliberament dels presos independentistes i reivindicacions indicatives de l'1 d'octubre. Els crits i càntics també anaven a la mateixa línia. Davant la subdelegació, la presidenta d'Òmnium Cultural, el tarragonès, Rosa Maria Codines, assenyalava que l'1 d'octubre és el poble i que hi ha un abans i un després del referèndum del 2017.
I un centenar de membres del col·lectiu Silenci, Rebel·leu-vos s'han manifestat a Tarragona per commemorar el segon aniversari de l'1 d'octubre, com fan habitualment. Es van reunir davant dels jutjats i van fer una aturada de mitja hora amb cartells demanant l'alliberament dels presos independentistes. Després es van dirigir a la comissaria de la Policia Nacional i s'hi van plantar en silenci durant 10 minuts amb els cartells alçats davant la presència dels agents policials espanyols i dels Mossos d'Esquadra.
Posteriorment han anat fins a la comissaria de la Guàrdia Civil per repetir l'acció, però un cordó dels Mossos els ho ha impedit i s'han quedat a uns 50 metres. Finalment s'han reunit a la comissaria dels Mossos on han acabat l'acció. El col·lectiu Silenci, Rebel·leu-vos es concentra des de fa un any i 4 mesos diàriament, de dilluns a divendres, interpel·lant a les autoritats policials i judicials perquè es rebel·lin contra l'existència de presos polítics i exiliats.
I aquesta tardor el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona amplia la seva oferta de serveis i ho fa de la mà de dos programes ben diferents. El primer, Vine al Museu en Família, està adreçat a totes aquelles famílies que vulguin passar una estona interessant i divertida al voltant del patrimoni i la història. Els participants podran experimentar de primera mà com eren i com vivien els habitants de Tàrraco a través dels elements conservats al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i també als diferents centres que gestiona. El cicle comença aquest diumenge dia 6 a les 11 del matí amb l'itinerari dels Munts a Tamarit, un recorregut per l'entorn natural de l'època romana a l'actualitat.
El segon programa, Itineraris pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, es posarà en marxa per primer cop aquest diumenge 6 d'octubre. Es tracta d'una nova activitat dirigida a tot tipus de públic que es durà a terme tots els diumenges de mes i que permetrà visitar les empremtes de Tàrraco al voltant del nostre patrimoni. Dintre d'aquests itineraris, el diumenge 27 d'octubre es desenvoluparà al conjunt monumental de Sencelles l'activitat L'Enigma de Sencelles, amb inici a Sencelles i final al Pont de les Caixes. Els itineraris itineraris comencen a les 11 del matí i tenen una durada d'una hora i mitja. El preu és de 5 euros per persona i inclou l'entrada als recintes i el guiatge. Les entrades es poden adquirir al web del museu www.mnat.cat/entrades.
Constantí Ràdio. Esports.
El proper diumenge 13 d'octubre s'iniciarà el campionat de Lliga 2019-2020 de futbol femení F7 a la demarcació de Tarragona, una competició que un any més comptarà amb la participació del Centre d'Esports Constantí Femení. Aquesta setmana s'ha realitzat una reunió de la delegació de Tarragona de la Federació Catalana de Futbol per donar el tret de sortida a aquesta nova temporada de la Lliga de Futbol Femení, una competició que any rere any es consolida i creix com a referent a les comarques de Tarragona com a conseqüència del projecte Orgullosa.
En breu es publicaran els calendaris de la Lliga, que s'ha configurat en un sol grup de 16 equips, en el qual, a més del Constantí, hi haurà equips com l'Alcover, l'Altafulla, el Bellvell, el Cambrils Unió, el Falset Esportiu, l'Espluga de Francolí, la Floresta, la Selva del Camp, el Mas Pellicer, el Montroig, el Racing Club Futbol Bonavista, el Sant Salvador, el Torredembarra, la Unió Astorga i el Valls Atlètic.
I després de completar-se 3 mesos des de l'inici de la campanya d'abonaments 2019-2020, el Nàstic ha registrat un total de 5.521 socis entre renovacions i noves altes pel present curs a la segona divisió B. Les oficines del Nàstic i la botiga Museu de l'Avinguda de Catalunya de Tarragona han estat els punts d'atenció als socis que un any més mostren el suport incondicional al seu equip, tots ells amb ADN Nàstic. Aquest ha estat el lema escollit per la campanya de socis d'aquest estiu. El carnet dona accés als 19 partits oficials que el conjunt granà disputarà com a local al nou estadi durant aquesta temporada, al grup 3 de la categoria de bronze.
Cal recordar que tots els socis han gaudit d'una reducció del 20% en els preus i, com a novetat d'aquest any, s'ha creat el premi a la fidelitat, que en cas d'ascens a la Liga Smartbank i assistir a un mínim de 16 partits disputats al nou estadi permetria descomptar-se el preu de l'abonament d'enguany, el de la temporada 2020-2021. Els canvis més destacats en la campanya ADN Nàstic han estat la promoció del PAC familiar, que ha permès a un total de 675 persones beneficiar-se d'un preu reduït pels seus familiars, així com els preus inferiors per als majors de 65 anys. 5.521 socis és la xifra definitiva d'abonats del Nàstic en la campanya d'estiu, abans d'iniciar el proper mes de gener de 2020 la futura campanya de la segona volta de la competició. Tots els aficionats nàstiquers que no hagin formalitzat el seu nou abonament podran seguir el seu equip adquirint entrades individuals pels partits al nou estadi, que es podran comprar a la pàgina oficial del club i també a les oficines de l'entitat, situades a la partida Budellera, a un preu de 10 euros les zones de gol, 15 euros preferent i 25 euros a la tribuna.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps. Per les properes hores, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Avui al Camp de Tarragona esperem un temps força assolellat, sobretot degut al vent de component oest, que bufarà entre fluix i moderat, fins i tot amb cops força, sobretot cap al Baix Camp, on podria haver-hi algun de molt fort. Com dèiem, un temps assolellat i temperatura doncs, una miqueta més baixa, sobretot cap a l'interior, on no passarem dels 24-25 graus, però a la costa amb aquest vent de l'oest encara podríem arribar fins als 26 o 27. Això sí, amb menys humitat, amb menys afogó que els darrers dies, però encara amb una miqueta de calor. Atenció perquè demà sí ja notarem un lleu descens de la temperatura, especialment de matinada. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps arribem al final de l'informatiu d'aquest dimecres 2 d'octubre. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció. Tornem demà a partir de la 1. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda.
Doncs obrim els quioscos per repassar la premsa local i comarcal. Avui totes les portades dediquen titular destacat als actes de commemoració de l'1 d'octubre. És el cas del Diari de Girona, que encapçala amb una imatge de la marxa de torxes que va recórrer el barri vell de la ciutat ahir al vespre. I a peu de foto, titula "Més actes institucionals que protestes al carrer en l'aniversari de l'1 d'octubre".
De la plana econòmica, el Diari de Girona destaca que l'aerolínia Jet2 es prepara per ocupar el buit deixat per Thomas Cook. La companyia que opera a l'aeroport de Girona ofereix 100.000 noves places aquest hivern a Espanya.
Seguim recorregut ara per comarques de Ponent, fent un cop d'ull al Segre, que també obre reivindicant el 1 d'octubre i titula "Lleida no oblida l'1 d'octubre" i en subtítols recull que 5.000 lleidatans prenen els carrers demanant llibertat i avisen que no rendiran.
El Segre també titula que el Picat, Cervera i Torrefarrera tenen els veïns més rics segons la renda declarada. Els lleidatans confessen a l'agència tributària ingressos mitjans de 24.900 euros l'any.
El Regió 7 és, de fet, l'única capçalera que es desmarca de la resta de diaris i que obre edició publicant que una empresa ha comprat la tèrmica de Cercs per fer-hi electricitat cremant residus.
Una societat liderada pel manresà Lluís Basiana impulsa una inversió que quantifica en 130 milions d'euros. Assegura que no tindria cap impacte ambiental. La fotografia aportada, això sí, és per les 3.000 torxes que van travessar el Bages per reviure la històrica jornada de l'aniversari de l'1 d'octubre. Quatre marxes, des de Sant Joan, Santpedor, Callús i Pineda, conflueixen a Lledoners. També hi llegim en aquesta portada que Endesa renuncia per ara a deixar sense llum 485 llars vulnerables de la ciutat de Manresa.
El sobiranisme crida a la desobediència massiva. Aquest és el titular del Diari de Tarragona i a sota fotografia de la manifestació a la capital del Tarragonès que va sortir de la plaça de la Font.
El diari segueix aprofundint avui en el tancament de l'amfiteatre Romà i apunta que s'ha impulsat un pla d'urgència que buscarà reobrir-lo per fases.
I l'edició abrenca del mateix rotatiu té idèntic titular d'obertura, però en canvi retrata el moment en què l'alcalde de la Ràpita va col·locar flors en record dels 80 ferits l'1 d'octubre.
Però més enllà del tema principal, al diari Ebre també llegim que el CatSalut comprarà Gecosa, depenent de l'Ajuntament de Reus, per gestionar l'Hospital Comarcal. I encara un últim titular més que ens situa al Montsià, on s'han aprovat mocions a favor dels correbous.